dimecres 2 de maig del 2012. Alcalde de Barcelona i la innovació matemàtica.
D'aquí 2 minuts comencem, que hi ha hagut la doctora Esperança Valls, que hi ha hagut un petit entrebanc i ara mateix arriba. Bona tarda a tothom. Per a una sessió final de cloenda del cicle Imaginari BCN, la mirada matemàtica, les arts i el patrimoni. Em demanava Sebastià Xambó que comentés només 3 detalls sobre l'exposició, el cicle i el resultat. Crec que ho podem fer al final, però si algú hagués de marxar, perquè a vegades hi ha debat i s'allarga, només m'agradaria dir 3 qüestions. La primera, la fèrtil trobada entre la història i el patrimoni i el col·lectiu ampli dels matemàtics del país. Barcelona, però n'hi ha hagut també de molts altres llocs que han participat en una construcció del que és la lògica pròpia de les formes ideals, que era l'exposició imaginari, d'aquestes formes ideals que tantes n'hi ha a la natura com després es descobreix, fins i tot en les posicions dels pètals de les margarites, no? O en les llimones, en totes les formes, i d'aquí hem passat a les formes històriques, fruit de l'activitat humana, tant d'aquelles, diguem-ne, d'aquell moment de la geometria pràctica que va de tota la creació artística medieval a tots els enginys de les ciutats mercantils, i ho vam centrar en l'obra de Ferrer Bassa, com d'aquell moment en què, doncs mira, era l'època en què sorgeix també la física i les matemàtiques de Newton, i que aquí estem en tota la qüestió de la mecànica, i hem explicat amb el rellotge de la catedral. Gràcies a aquest projecte molta gent l'ha pogut veure, que no és tan fàcil perquè no està sempre exposat, el gran rellotge dit dels flamencs. Finalment, veure com la persona que precisament, i aquí va haver una relació directa amb Einstein, que és Esteve Terradas, no només va construir infraestructures impressionants, sinó que va ser capaç de conceptualitzar, per l'interès de Puig i Cadafalch, quin era el secret matemàtic de la Volta Catalana, que, com sabeu, doncs des de Barcelona va fer, doncs, el Grand Central Station i tantes obres, doncs, amb en Guastavino per Amèrica. Des d'aquest punt de vista, el cicle de conferències ens ha permès fer una repassada al fil conductor del pensament matemàtic al llarg del temps a Barcelona. I n'hi havia una que vam deixar pel final precisament perquè volíem anar més enllà i vincular-ho amb el que era la trajectòria d'un col·lectiu molt específic, internacionalment amb molts vincles, però alhora íntimament barceloní i català, que és el col·lectiu dels jueus del Call de Barcelona. En aquest sentit, tenim avui dues persones que ens ho presenten. Tenim per un costat la doctora Esperança Valls, que és hebraista, que està fent, doncs, tot el catàleg dels manuscrits de Girona, que és de l'Institut Montjuïc i que coneix i treballa amb el museu i coneix molt bé la trajectòria del Call. Això és el que volíem per situar en aquest trànsit dels segles XI i segle XII el potencial matemàtic dels molts que va tenir Abraham Garbargia a Barceloní, que ens explicarà, doncs, un matemàtic i persona que s'ha dedicat molt a la història de les matemàtiques, Eduard Requesens, de la Universitat Politècnica de Catalunya. Com que és tard i avui en dia, doncs, ja es veuen tots els currículums de tothom per internet, jo passaria la paraula ja a Esperança Valls. Gràcies.
Bé, la meva intervenció serà curteta, breu, només per tal de situar la intervenció sobre la figura d'Abraham Garbargia i la matemàtica que ara portarà a terme el doctor Eduard Requesens. Només unes pinzellades per part meva per tal d'oferir-vos, doncs, una panoràmica del clima cultural que hi havia a la comunitat barcelonina als segles XI i XII. És a finals del segle X, després del saqueig de la ciutat a mans, doncs, del Mansor, que comença a renéixer la ciutat, la vida urbana de Barcelona, com també la de la comunitat jueva, que s'instal·larà a l'espai urbà que més endavant coneixerem com a Call. Primer, doncs, per una facilitat religiosa de viure plegats, i anys més tard per una imposició a conseqüència, doncs, de disperses disposicions conciliars, sobretot a partir de finals del segle XII. Molts viuran lligats a la cort dels comtes barcelonins, els quals no van desaprofitar els coneixements i la superioritat intel·lectual dels jueus i els aplegaran al seu voltant tot i els recels eclesiàstics. No serà fins molt més tard, l'any 1283, quan les proclames antijueves del papa Nicolau III, les males relacions amb el papa Martí IV i les pressions dels nobles catalans obligaran, doncs, l'infant Alfons, en nom del seu pare, Pere el Gran, a prohibir als jueus tenir cap càrrec a l'administració pública. Tanmateix, els monarques ja faran mans i mànigues per mantenir-los al seu costat. Certament, l'obligació a l'estudi que promulga el judaïsme, una obligació que tots els nens a partir, doncs, dels 6 anys aprenguin a llegir i escriure l'hebreu, afavoria una superioritat en la cultura vers els cristians dels jueus. I per això, doncs, hi hagué un estol d'intel·lectuals jueus que excel·liren en tots els àmbits de les ciències i de les lletres. Són aquests segles, doncs, una època que marcarà profundament les comunitats catalanes i especialment la comunitat de Barcelona. allà a l'Andalus, al sud de la península, a Sefarat, els almoràbits, els almohades, amb el seu fanatisme religiós, impossibilitaran la vida de les comunitats jueves i això provocarà que fornades d'intel·lectuals jueus, molt formats dins de les corts dels califats, en nous coneixements científics, arribin i s'instal·lin a Catalunya. La barreja d'influències de les comunitats del nord amb les comunitats del sud i el substrat del món cristià afavorirà doncs, una embranzida cultural del segle XII que anirà en augment i el punt àlgid serà sobretot el segle XIII i XIV quan la producció literària científica serà d'una envergadura extraordinària esdevenint una de les aportacions més riques i capdals per la cultura jueva i encara que desconeguda també per la cultura catalana. En els segles XI i XII, especialment el XII, a la ciutat comtal, hi destaquen batlles, diplomàtics, metges, jurisconsults, traductors i literats. Geixet Barcelomó, qui fou batlle, secretari i administrador personal de Ramon Berenguer III, especialment conegut per les tasques diplomàtiques com a ambaixador del comte a les negociacions amb musulmans, Josep Ben Meir i Ben Sabarra, prestigiós metge autor de tractats mèdics, però també d'un curiós relat de viatges, Abraham Ber Shemuel Halevi Ben Hasdai, poeta i traductor d'una de les obres potser més conegudes, que és una adaptació del text original àrab de Barlam i Josafat, que va refer sota el títol del príncep i el monjo, Sheshet Ben Ishaq Ben Benís, gran adorit, metge, filòsof, batlle i diplomàtic d'Alfons I i Pere I, que va escriure diversos tractats de medicina i també doncs, versar i s'excel·lir en poesia, o Yehudà Ben Barzilai Habarceloni, del qual en coneixem tractats sobre el calendari, tractats jurídics i comentaris al llibre de la creació, qui justament polemitzà sobre l'astrologia amb la figura que avui estudiarem, que és Abraham Barjilla, arran doncs, d'una anècdota amb un casament. Entre tots ells doncs, hi destaca la figura d'Abraham Barjilla, filòsof, matemàtic, astrònom i traductor, format a Osca, però que va viure gran part de la seva vida a Barcelona, on tingué importants càrrecs comunitaris i on sembla que va estar al servei del rei Alfons I. Per ell, gràcies als seus tractats i a les seves traduccions, s'estengué el coneixement científic de l'època arreu de les comunitats jueves catalanes i europees, com també gràcies a les traduccions en Plató de Tívoli a les comunitats cristianes. El seu tractat de grimesura i geometria sembla que va ser un encàrrec del monarca per portar a terme la partició dels territoris comtals. Però un dels aspectes capdals, un aspecte lligat a la xerrada d'avui, de la producció d'Abraham Barjilla, és l'aportació d'un lèxic inexistent per a la llengua hebrea medieval, el lèxic científic, essencialment matemàtic i astronòmic, que incorporarà i que avui es manté a l'hebreu modern. A banda doncs, que fos més o menys innovador la seva obra, cosa doncs, que ja ens aclarirà el doctor Requesens, va dotar a l'hebreu dels elements necessaris per poder produir obra científica en aquesta llengua i no amb l'àrab, com fins a l'època es feia entre el món intel·lectual jueu. Aquest, doncs, per tant, és una mica l'esbós d'aquest panorama cultural de l'època i potser doncs, ara és l'hora que el doctor Requesens ens endinsi dins del concepte matemàtic i científic d'Abraham Barjilla.
Gràcies. Bé, després d'aquesta magnífica presentació, que m'ha ajudat molt perquè el problema meu és que només soc matemàtic. Aleshores, esclar, sempre que haig de fer coses d'història no em sento segur. I en aquest cas encara la cosa era més complicada tractant-se d'un jueu, perquè és clar, tota una sèrie de noms escrits en hebreu, la veritat no sé ni com se llegeixen. D'altra banda, alguns textos que he mirat, dos o tres en concret, és curiós, però cada un d'ells la transcripció és diferent de l'hebreu.
Aquest és el problema que hauríem d'anar a resoldre. Però de llavors, fet és que ja està resolt, el que passa que a vegades no ens acabem d'entendre.
Molt bé. Aleshores, bé, ja veieu que he posat aquí, a la portada aquesta, Abraham Barjilla, i he posat Barcelona, parèntesis està malament. Ah, no, sí. Barcelona, 1070, i després Narbona, 1136. El cert és que no se sap segur si va ser el 1070 i si va ser el 1136 quan va morir, però són unes dates aproximatives. Tampoc és segur que naixés a Barcelona, tampoc és segur que morís a Narbona. El que és segur és que es va moure entre Catalunya, la Provença i aquestes terres del sud de França, a part de suposats viatges que devia fer, com hem dit, a l'Espanya musulmana, perquè si no, no s'explicaria la producció del llibre que ara us comentaré. Bé, aquí havia preparat, doncs, una petita introducció perquè, esclar, si pensem això des de la pròpia matemàtica, molt bé, d'acord, sí. A veure, jo com a matemàtic, què ha passat quan m'he llegit aquest llibre? Doncs a mi m'ha agradat. Ara, esclar, és un llibre que ha una matemàtica senzilla, però és que aquest llibre l'hem de situar en el lloc adequat, és a dir, en el moment adequat en el temps i el moment adequat en el lloc. Per això he posat aquest mapa. Gràcies. A grans trets us diré que la matemàtica, que és molt antiga, d'alguna manera les dues cultures primeres en les que es troben documents que ja podem saber què havien fet exactament de matemàtiques són la cultura babilònica, que és que no ho veig massa bé, la cultura babilònica que està per aquí, que és aquesta zona d'aquí, i la cultura egípcia. Aquesta era una matemàtica, entendríem, molt pràctica. Pràctica vull dir que era una matemàtica que s'escrivia perquè després es necessitava, doncs, per fer els comptes, per medir terrenys i coses de la vida pràctica. No hi havia cap especulació, és a dir, no hi havia matemàtica pura, com diríem ara. Els primers que es posen en aquest terreny de la matemàtica pura són els grecs, i tenim la matemàtica grega. Perdoneu, és que no hi veig gaire així. La matemàtica grega, aquí, a Grècia. I tot això passa abans de Crist. Després, esclar, en tot aquest temps que hi ha matemàtica grega, per exemple, que és una època molt bona per la matemàtica, què està passant a Europa? Quina matemàtica hi ha a Europa? A Europa no hi ha res, no existeix Europa, existeix gent que viu a les terres d'Europa, però no el concepte aquest, i no hi ha res de matemàtiques. Aleshores, quan comença a haver-hi matemàtica en aquesta zona d'aquí? Doncs precisament a partir de l'any 1000. Tenim algun document en el qual ens explica que hi havia alguna cosa de matemàtiques. Entremig, què va passar? Doncs entremig hi ha una cultura que substitueix la cultura grega matemàtica. Sempre quan parlo de cultura, parlaré de cultura matemàtica. És la cultura àrab. Els àrabs recullen tot el saber dels babilònics, dels egipcis i dels grecs i, a part de ser uns transmissors, ells mateixos elaboren matemàtica sobre aquest llegat que reben d'aquestes tres grans cultures. I, naturalment, quan a la península doncs, hi ha tots els àrabs, a tots els musulmans per la península, doncs aleshores hi ha tots uns centres, Saragossa, no cal dir Còrdoba, en la qual doncs, hi ha una gran cultura matemàtica relativa al moment aquell, que essencialment és la matemàtica pràctica que us he parlat més tota la matemàtica associada a l'astronomia. I la matemàtica pràctica s'alimentava de, diríem, la part aritmètica per la part dels comptes i per la part de les mesures de terrenys seria tota la part de la geometria. A part que els àrabs van continuar la matemàtica geomètrica que els havien aportat els grecs. I aquesta era la situació en aquells moments. En aquest altre mapa d'aquí, jo ara des d'aquí no us ho puc senyalar perquè no ho veig, no sé si tinc, m'estan lluernant, però em sembla que estic senyalant aquesta zona de Catalunya, el que ara en diem Catalunya, que era res, molt petita, molt poca cosa. Però per què he volgut posar aquest mapa? Doncs perquè veieu que la situació de les terres catalanes era una terra de pas. Era una terra que a l'esquerra tenia tota la cultura musulmana i llavors més amunt tenia tota la part francesa que matemàticament era pobríssima. I aleshores, dels primers que tenim coneixement de que... Bé, hi ha una anècdota que és Gerbert d'Orlhac va ser el papa Silvestre II. És un papa de l'any, es deia el papa de l'any 1000. Diuen que de jove, Gerbert d'Orlhac, en una visita que va fer, no sé qui, d'aquí al sud de França, Gerbert va aprofitar, molt jove, llavors Gerbert d'Orlhac va aprofitar per dir-li, escolta, puc venir a les teves terres a aprendre alguna cosa de matemàtiques? Llavors aquest que venia d'aquí li va dir, sí, el que has de fer és anar al monestir de Ripoll, que allà doncs, bueno, estan molt ben informats i tal. Sembla ser segur això, que va fer aquest viatge al monestir de Ripoll i allà doncs, bueno, va estar molt content, va aprendre molt, després va marxar al cap de 2 o 3 anys, sembla ser que també va viatjar una mica per Espanya. I bé, tenim molt pocs documents de coses de matemàtiques de Gerbert d'Orlhac. Després, què hi ha després? No s'ha trobat res més. Us dic això perquè el primer que s'ha trobat de matemàtiques és precisament aquest llibre de Bar Hiya, que és més o menys del 1100 i pico. No està exactament datat.
Aleshores, com també se us ha dit, aquest text està escrit inicialment en hebreu i va ser aquest text hebreu, es van trobar manuscrits d'ells. Primerament va ser traduït al llatí per Plató de Tívoli el 1145 i li va posar el títol de Liber Invadorum, el llibre de les àrees. Aquesta traducció llatina va ser editada després, l'any 1902, per l'alemany Kurze. El text hebreu no va ser editat fins a l'any 1912 per l'alemany Gutmann. I aleshores, un hebraïsta d'aquí a Barcelona, que és Millàs Vallicrosa, és el que va fer la traducció d'aquesta versió del doctor Gutmann al català i que ell va titular Llibre de Geometria. I això va ser fet l'any 1931. El doctor Millàs Vallicrosa va ser el mestre de, com es deia, del Joan Bernet, i després Joan Bernet ha sigut el mestre de Julio Sansó. És a dir, tot una sèrie de, no sé, són arabistes, hebraïstes, no? tot aquest tipus, no? Va. Vull dir perquè són importants amb això que explicarem. Com ja s'ha dit, Hiya va escriure tots els seus treballs científics en hebreu. De fet, va ser el primer que va escriure coses de tipus científic en hebreu, i concretament matemàtiques. Bé, fixeu-vos, abans de tot dic, llavors, Hiya va ser conscient de la ignorància que sobre aquesta temàtica, és a dir, perdoneu, dic, antecedents del Tishboret, el llibre aquest que us he escrit a dalt, que he posat Sefer Ibur, no, això ja no sé com s'ha de dir, Sefer Ibur Ha Meshiha Beha Tishboret, el simplificarem dient Tishboret. Aquest és el llibre que Millàs Vallicrosa va fer la traducció al català, i és aquest llibre d'aquí. Gràcies a aquest llibre jo ara us puc parlar. Tot aquest llibre ve ser algo així com el van traduir com el llibre, el tractat del mesurament i càlcul. Ara direm de seguida què hi ha dintre d'aquest llibre, de què parla aquest llibre. Però d'entrada jo us puc dir que Hia, per el que he llegit, era, havia de ser una persona molt culta, de seguida se'n va donar compte de que hi havia un desconeixement total de la geometria mínima per poder mesurar terrenys i per poder repartir aquests terrenys, per exemple, en qüestions d'herència. Ell, siguent conscient d'això, explica ell mateix que per aquesta raó va escriure aquest llibre. Llavors, és un llibre curiós, perquè ell diu això en el pròleg, que ho fa perquè els agrimensors els sigui fàcil i no s'equivoquin al mesurar els terrenys. La veritat, que tot i que és molt senzill, és un llibre que en alguns moments fa algunes coses que tenen un nivell, jo crec, bastant per sobre dels que durien tenir els agrimensors en aquella època. Per tant, en aquest sentit sí que era molt matemàtic, perquè els matemàtics sempre diem, això és molt fàcil, però el que no sap de matemàtiques diu, ostres, no, això no és tan fàcil, no? Ell també considera que el que explica aquí és molt senzill. El que passa és que els altres que en saben molt poc, però jo que me'l miro penso, no, no, realment el que passa és que tu dones per suposat coses de vegades, no?, que la gent no els és tan fàcil l'accés a les matemàtiques. Ara en parlarem a continuació. I això és el que dic aquí, dic antecedents del Tishboret. Des dels temps grecs, passant per Roma i després els àrabs, hi va haver diferents llibres que tractaven sobre la mesura i la partició de terrenys. Llavors, Hia, sent conscient de la ignorància que sobre aquesta temàtica hi havia a la seva terra, terres catalanes i Provença, decidí escriure un llibre teòric pràctic que tractés sobre la mesura i partició de terrenys. Bé, aquest és el contingut del Tishboret, que jo us el resumiré perquè el temps va escàs i en tot cas, si després hi ha un petit col·loqui i em feu alguna pregunta, ja tirarem enrere. El llibre aquest consta d'un pròleg i de quatre capítols. En el primer capítol, el que presenta és, de manera molt esquemàtica, algunes coses del llibre de geometria d'Euclides. El llibre d'Euclides, aquest geòmetre grec, va escriure un tractat que constava de 13 volums en el qual va organitzar els coneixements de geometria grega que hi havia en el seu temps d'una manera sistemàtica, d'una manera lògica. I ho va fer tan bé, tan bé, tan bé, que ha quedat com un model. Per un model per a tothom que vulgui desenvolupar una matemàtica de tipus, diríem ara, axiomàtica i deductiva. Tant una matemàtica molt teòrica. Llavors, Euclides, en aquest sentit, és el primer model. Penso que Euclides, quan va escriure aquest llibre, no s'imaginava pas que aquest llibre seria un llibre que després de la Bíblia seria el llibre que més versions ha tingut i el llibre que de fet s'ha convertit com una Bíblia pels geòmetres al llarg de totes les èpoques. Tant és així que tu llegeixes un llibre de geometria clàssica del segle XVII o del segle XVIII i per justificar-te un pas et posen, per exemple, 12-1, 13-22, 6-33, com cites bíbliques, que vol dir, per exemple, què vol dir 12-3? Doncs llibre 12 d'Euclides, proposició 3. I la gent ja sap, ja no posa Euclides, simplement els numerets aquests. Ja saben que han d'anar Euclides, els elements, i mirar-se això. Per tant, tota persona que escrivia un llibre de geometria, això al llarg de la història fins a arribar al segle XIX, es veia obligat d'alguna manera a citar els elements d'Euclides i si el sabia que el que llegiria aquest llibre era un matemàtic, era un llibre de geometria pura, doncs simplement el citava i si no, sempre feia una petita introducció intentant resumir els elements d'Euclides. Això és el que fa Abraham Bar Hia en el primer capítol d'aquest llibre. D'una manera molt simple, és a dir, què fa? Què és un punt, què és una recta, què s'entén per una àrea, què s'entén per un polígon, que la intersecció de rectes, el paral·lelisme, tots aquests conceptes de la geometria més elemental. I si realment el llibre havia de ser tan senzill, doncs amb això n'hi hauria d'haver hagut prou. Però no. Llavors resulta que a més, Abraham Hia explica el llibre 2 d'Euclides. El llibre 2 d'Euclides, en el llenguatge nostre actual, seria allò que es necessita d'àlgebra per poder resoldre equacions de segon grau. Que, en el cas aquest, en el cas d'Euclides, seria allò que necessites saber de geometria per poder resoldre problemes en què intervenen àrees. És a dir, el que després es dirà equacions de segon grau o equacions quadràtiques, les típiques x quadrat més 3x més 2 igual al que sigui, igual a 3. Els grecs mai van escriure x quadrat, perquè això encara havia de venir, això vindrà amb els àrabs. No l'escriptura, perquè l'escriptura algebraica simbòlica no arriba fins al segle XVI. Els àrabs, que són els primers que introdueixen el pensament algebraic, ho fan descriptivament. Allò que s'explica a l'escola, que es diu si la x està sumant, s'ha de passar restant. Això és el que expliquen els àrabs. Però escrivint-ho, si la incògnita està sumant, l'has de passar a l'altre costat restant. No? Passant i posant el signe menys a la x o a la x quadrat. Jo crec que això és essencial, perquè canvia molt de fer àlgebra de manera retòrica, descriptiva, a fer àlgebra de manera simbòlica. En matemàtiques el llenguatge és essencial. Això és el primer. Llavors us dic que aquí explica tot aquest segon llibre d'Euclides que és difícil de seguir per gent que no estigui versada a la matemàtica i per tant dona un cert nivell en aquest llibre. En el segon capítol d'aquest llibre és el més extens, llavors s'hi posa de ple. I aleshores explica com resoldre equacions de segon grau. Penseu el que us he dit, estem a l'any, per fer-ho rodó, estem a l'any 1100 i no hem trobat cap altre llibre que expliqui això. Bé, llevat dels àrabs, tot això sí, els àrabs, ara parlem d'aquí, el que eren les terres catalanes i el que era tot França. Ell mateix ho diu, escriu aquest llibre, i hi ha un moment que ho diu, i per veure si la gent del sud de França, que encara en saben menys que nosaltres, se n'enteren de com es fan aquestes coses. Parla del Sarfat. Sarfat eren les terres del sud de França. I en parla bastant, que els agrimensors del Sarfat estafen a la gent. Ho diu aquí, si és mateix. Els estafen perquè no els hi fan bé els càlculs. Diu, a veure si amb aquest llibre aprenen i ho fan bé. Perquè a més llavors ho lliga ell, que si no ho fan bé, doncs bueno, això religiosament està molt malament, etc. Què hi ha més en aquest segon capítol? En aquest segon capítol hi ha algo que és una primícia, i és el següent. Vosaltres heu sentit parlar de la trigonometria. La trigonometria és algo que relaciona els arcs amb els segments d'aquests arcs. Aquesta és la idea, És a dir, un arc de circumferència amb la seva corda. Això és trobar relacions entre aquestes dues entitats. Sorgeix la trigonometria a Grècia i sorgeix lligada a l'astronomia. Nosaltres, sense sentit parlar de trigonometria, a més d'associar-la a l'astronomia, l'associem a la topografia. Tots els topògrafs fan servir trigonometria. Però és que el que és curiós és, bueno, curiós no ara, però vull dir, la trigonometria no es fa servir en tota l'edat mitjana per treballar sobre el terreny, és a dir, no es fa servir per la topografia. Per què no es fa servir per la topografia la trigonometria? Perquè és clar, la trigonometria precisa de la mesura dels angles. Mesurar angles és una cosa delicada i s'han de tenir aparells molt precisos. A més, és clar, direu, i els astrònoms? Els astrònoms sí que utilitzen trigonometria, però els aparells estan fixats en el seu observatori. En canvi, el topògraf, aquests aparells, els ha de portar al camp. I, esclar, portar-los al camp es desequilibren. I, per tant, els càlculs són erronis segur. Llavors, què es proposa Barihia? Que aquesta és una de les característiques importants del llibre. Doncs explicar una geometria de la mesura de terrenys en què només es pugui fer, només calgui fils, cordes i canyes, res més. Cordes i canyes, és a dir, mesurar distàncies i construcció d'angles rectes. Aquest sí, amb canyes construir angles rectes, però no els altres angles, prescindeix de la mesura dels angles. No obstant, com que certs terrenys són circulars, ell veu que es necessita aquesta relació entre lo circular i lo rectilini. Què fa? Doncs dona una taula que és equivalent a les taules trigonomètriques, en què relaciona les cordes amb els arcs. Però fixeu-vos en un detall, i és que si vosaltres heu consultat alguna vegada unes taules de trigonometria, doncs que parlen de sinus i de cosinus i aquestes coses, diuen el sinus d'aquest angle és tal. És a dir, en aquest arc li correspon tal sinus, que seria no la corda, sinó la meitat de la corda. Ara aquí no tinc temps d'explicar-ho, però no hi ha massa diferència entre corda i meitat de corda. És a dir, el que nosaltres en diem sinus seria la meitat del que ells en deien la corda. El més natural és parlar de la relació entre un arc i la seva corda. Si després es va parlar de la meitat de la corda, és perquè els hindús se'n van donar compte que les fórmules de la trigonometria grega sortien més fàcils de calcular si en comptes d'utilitzar la corda s'utilitzava la meitat de la corda, que és el que després en direm els sinus. Però això no és essencial conceptualment. Llavors, què fa Hia? Doncs ell té les taules de trigonometria de Ptolomeu, que són les que utilitza quan ell treballa com a astrònom. I llavors ell en construeix unes que van al revés. És a dir, quan es té una corda i un arc, l'agrimensor mesurava la corda i aleshores la taula li donava com mesurava l'arc. És a dir, va construir una taula de lo que ara en diríem l'arc sinus, és a dir, la funció inversa, no de l'arc a la corda, sinó de la corda a l'arc. Això està aviat dit, l'any 1000, és a dir, això és una filigrana. Jo que he fet matemàtiques i sé de què va això. Això és una filigrana, a l'any 1000 no s'ha trobat en lloc més, és a dir, més endavant, fins i tot, altres llibres continuen donant de les taules de l'edat mitjana de l'arc a la corda i no de la corda a l'arc. Això seria, diguéssim, el més interessant d'aquest capítol 2, aquests dos fets. Hi ha una cosa també, després ja ho passaré d'aquí uns moments, hi ha una altra cosa interessant, aquesta no té, però aquesta és bonica, perquè a més tampoc s'ha trobat en altres llibres, i és allò que us he presentat, si heu vist a la primera làmina, que hi havia com un triangle i després la circumferència. Allò era per mesurar la longitud de la circumferència i l'àrea del cercle. Aquest és un problema difícil, perquè intervé el que nosaltres diem el nombre pi. El nombre pi, en fi, és un nombre difícil, eh? És un 3,14 i no sé què més coses, un nombre llarguíssim. Pi no es diu pi fins en temps d'Euler, fins al segle XVIII. Se sabia que hi havia una relació constant entre la circumferència i el diàmetre, però com calcular aquesta relació? O sigui, quin nombre era aquest? Bé, ja de temps antics, ja des d'Arquimedes es coneix, i molt més abans, bueno, des d'Arquimedes essencialment, el 3,14, el 3,14,16, però sempre era un punt delicat, aquest és els tractats de geometria. Doncs ell, pels agrimensors, d'una manera molt senzilla de trobar la longitud de la circumferència i l'àrea del cercle, que explicarem d'aquí un moment. Això formaria el capítol 3, el capítol 2. Què passa en el capítol 3? El capítol 3 és el que se'n diu la partició de terrenys. És a dir, si es deixa una herència, es deixa un terreny i es deixa entre quatre persones i una persona ha de tenir la quarta part, l'altra la quinta part i l'altra ha de tenir, jo què sé, la tercera part, però que la tercera part tingui un arbre que és molt important. I l'altra part ha de veure de cara a la muntanya. Tot, és a dir, no és un repartiment qualsevol, sinó amb condicions. Com es fa per repartir un terreny d'aquesta manera? Mireu, aquest és un dels problemes difícils de la història, de la matemàtica, de la geometria, que com que ha sigut tractat des dels grecs fins al segle XIX per tots els matemàtics importants. Després sembla que s'ha abandonat. I després ha tornat a renéixer. I això ho sé, que ha tornat a renéixer gràcies a una companya meva que estava fent una tesi sobre geometria computacional i es va quedar parada en el departament un dia quan va veure que jo feia coses de particions de terrenys. I em va dir, què és això? D'on t'ho has tret? Jo dic, oh, dic, això és del segle XVII, li vaig dir, una geometria del segle XVII. Diu, ah, doncs això m'ho has de deixar, perquè jo, el meu director de tesi, estem treballant aquest tema, dic, ah, ara torna a estar de moda això. Bé, sembla ser que sí. Per què? Perquè, és clar, no hi ha un mètode general per repartir terrenys. És a dir, cada terreny té la seva casuística, és una mica com allò de buscar primitives, pels matemàtics és el mateix. I aleshores te trobes al llarg de totes les geometries que van des dels grecs fins a dir que al segle XIX tots els geòmetres en algun moment han volgut partir algun terreny, és a dir, en llenguatge geomètric, algun polígon, alguna cosa d'aquestes, amb condicions, que aquí està la gràcia. No? En el tercer capítol, Bar-Hia fa això, ensenya a repartir terrenys, d'una manera molt simple, però també amb una curiositat. Una cosa que jo me toca a coses que he treballat de geometria del XVII i que no he sabut trobar en cap altra geometria anterior, almenys en cap altra geometria dels segles 13, 14, 15, 16 i 12. Bé, 12 és aquest, 13, 14 i 15. Una cosa sorprenent, eh? I després hi ha l'últim i quart capítol. Aquest potser és el menys interessant. En aquest quart capítol s'atreveix a parlar dels volums, dels cossos, i després entra en tot un terreny molt difícil, difícil però no matemàticament difícil, que està relacionat amb coses de la Bíblia. I llavors es posa a mesurar o a dir coses sobre el mar de Salomó. I això jo ja m'he perdut en aquí, perquè ja no he entès què m'estava dient. Però no m'ha sorprès, perquè com que jo he fet molts estudis de coses de geometria històrica, al segle XVII sobretot, molts dels llibres de geometria sempre tenien capítols d'aquests, sobretot, esclar, si era ciència religiosa. Jo, com que estava fent coses de jesuïtes, doncs, bueno, per exemple, trobava un llibre de jesuïtes que matemàticament era estupendo i llavors arribava sempre un capítol que hi havia una cosa d'aquestes. Per exemple, reconstrucció de l'arca de Noé. Dimensions de l'arca de l'Aliança. I doncs creieu que és anecdòtic. Són pàgines i pàgines de càlculs i de coses que un, si no està posat el tema, ja s'hi perd. Això es troba en el quart capítol d'aquest llibre. I aquest és el contingut. Ara, per distribuir el temps, ho ensenyarem amb algun detallet, no massa. Bé, mireu, característica del Tisboret. Això que us he dit, només no es fa servir la mesura de l'angle, només es permet construir l'angle recte, però esclar, aquest és fàcil de construir l'angle recte. Tant és així que els hi diu, en vermell són paraules d'ell, la mesura dels angles és dubtosa a simple cop d'ull i és possible que un prengui per recte un angle que no és recte. Per què diu això? Diu, mireu, l'àrea d'un quadrat és el costat al quadrat. Diu, però si teniu un rombe, és a dir, un quadrilàter de quatre costats iguals, com ho feu per mesurar l'àrea? Llavors ell demostra que es pot fer per aquesta fórmula d'aquí baix. Això és molt senzill, eh? La diagonal gran per la diagonal petita i dividir per dos. Diu, doncs bé, jo us aconsello que això també ho feu per l'àrea del quadrat. Diu, perquè així, en aquest sentit, ni us fieu de que un quadrat sigui quadrat. Ell té com aversió la cosa de la mesura d'angles. Pròleg del Tisbury, res, només quatre paraules. Com comença? Fixeu-vos. Beneït i exaltat sigui el Déu gran i admirable, el qual feu conèixer el seu poble, Israel, el camí dreturer i el conduir pel viarany de la llum i claror, etc, etc. Per què us he llegit això? Perquè, bueno, això, no us creieu, això es troba en molts llibres ben bé fins al segle XVII. És a dir, fins al segle XVII, per molta gent fer ciència era estudiar l'obra del creador. Àrabs, musulmans, jueus i cristians. És a dir, no és fins a la Revolució Francesa en què es deixa Déu de banda, però no és el tema d'aquesta conferència. Sí, repetidament, per exemple, quan acaba un capítol diu i tot això ho he pogut escriure gràcies a l'ajut de Déu, és a dir, contínuament ens el recorda. I això ja m'ho salto ara, ja us ho he explicat, són coses d'aquestes. aquí hi ha el que us he dit, el que jo he anomenat teoria quadràtica. Bé, això és el que passa a les conferències, no hi ha massa temps. Tampoc per fer matemàtiques còmodament s'han de fer amb una pissarra, amb guix i pissarra. Per això que us he posat aquí teoria quadràtica és per il·lustrar com resolien les equacions de segon grau els grecs i després com ho fa el Bar-Hia. Jo ara no tinc temps a fer això, si després ens en quedés ja ho faria, però fixeu-vos en l'estil, com a mínim en l'estil. Això és fotocòpia d'una pàgina d'aquest llibre. Fixeu que és l'estil narratiu. No és un llibre de matemàtiques d'ara, això. Perdoneu que insisteixi en això, però és que és essencial. Jo com a historiador, quan agafo llibres d'aquests, el que haig de fer és agafar un paper part i passar-m'ho a la meva manera. I després tornar-hi, com si fossin unes taules d'interpretació. Perquè així ho entenc, si no em perdo. Si començo a llegir, al cap de 5 o 6 línies, ja no sé què m'estan dient. Ells tot això ho haurien anar retenint, suposo, és un discurs. Tot això és així fins que hi ha l'àlgebra simbòlica. Aquí us he fet jo, us ho he preparat, potser tindré temps de dir-ho. Això és una proposició d'Euclides que ell posen aquí, reprodueix aquí, que diu el següent. No l'entendreu, suposo, la primera, és igual, però vull que la sentiu. En tota recta, dividida en dues parts iguals i a la qual s'ha afegit un segment, el producte de la recta més el segment pel segment més el quadrat de la meitat de la recta és igual al quadrat de la suma de la meitat de la recta més el segment. S'entén o no s'entén? Esclar, bueno, jo tampoc, és a dir, quan llegeixes això per primera vegada dius què m'està dient? I aleshores, i no us dic res, llegeix això en grec, en hebreu, en àrab, ells suposo que no, però a nosaltres ens és difícil. Per això que us he dit, agafar el paper i transcriure el nostre llenguatge. Què és això? Esclar, avui en dia hi ha tres fórmules d'àlgebra que són bàsiques, d'àlgebra bàsica, vull dir, per resoldre l'àlgebra més elemental, que són el quadrat d'una suma, a més b al quadrat, el quadrat d'una diferència, quadrat d'a menys b, i una diferència de quadrats, a quadrat menys b quadrat, que és igual a a més b per a menys b. Aquestes tres fórmules, anant jugant amb elles, surten totes les demés. És a dir, un matemàtic que domina, no un matemàtic, un alumne de secundària, que domina una mica la cosa de l'àlgebra, ja en té prou amb aquestes tres fórmules per fer coses. Ells no els atenen, aquestes fórmules. Llavors, cada fórmula, les 23 o 24 que es necessiten, cada una és un cas i cada cas s'ha de demostrar. I això és el que fa aquí Bar-Hia. I la demostració que es fa, jo la reproduï d'aquí baix, bé, mireu, és aquesta d'aquí, escrita en el nostre llenguatge, això ja es veu, que poso, teniu aquí aquesta recta, o aquí baix, aquí dalt. Ei, aquí no es veu, no? Aquí no surt. A dalt de tot, si no perdré temps, teniu aquí la recta BE. A la recta BE s'hi afegeix el segment EA. I la recta BE es divideix per la meitat per el punt H. I aleshores el que ens està dient, si mireu a baix el que he requadrat aquí baix, poso que BA, és a dir, tota la recta més el segment, per EA multiplicada per el segment, més el quadrat de BH, que és la meitat de la recta, és igual al quadrat de HA, que és la meitat de la recta més el segmentet. Ells quan diuen quadrats, volen dir quadrats, és a dir, vol dir que sobre un segment hem dibuixat un quadrat. D'aquí ve X al quadrat, d'això es diu X al quadrat. Però l'origen està en fer un quadrat. I aleshores, senzillament el que fan és construir una figura, mireu la que està a la vostra dreta, aquesta d'aquí, una figura, a la dreta seria la part esquerra de la igualtat que he fet algebraicament, i a la dreta seria l'altra part de la igualtat. I senzillament és veure que una àrea és igual a l'altra àrea. Jo això ho he dividit en colors i us ho explicaria amb molt de gust, amb molt de detall, no? Però jo llavors no podré explicar altres coses i voldria anar avançant. Però com a mínim jo crec que només mirant-ho us podeu formar idea de què anava això. Per exemple, si jo estigués en una classe amb nens, per exemple, a secundària, això seria molt bonic fer-ho retallant amb unes estisores. Eh? És a dir, reproduir això geomètricament crec que és un bon exercici per a secundària. Llavors, amb estisores retallar i superposar les coses i veure que coincideixen. Que és la idea que ells tenien exactament, la idea de superposició. I tirem endavant. Per què explica això, Hia? Perquè ara ho farà servir per resoldre la qüestió de segon grau. Però és clar, vosaltres creieu que els agrimensors això els havia d'interessar? Aquest és el meu interrogant. Per tant, passa el que passa sempre en les matemàtiques, que diu matemàtica aplicada, però d'aplicada en tenen poc moltes vegades, eh? És a dir, tenen l'esperit de l'aplicació, però són matemàtiques. Eh? Això és igual, ha sigut, entens els grecs, tota la història i avui en dia no en parlem. La matemàtica aplicada és molt teòrica també. Mireu, això d'aquí, dic això és important perquè, és clar, aquests temes, de vegades, quan els tracten, per exemple, persones d'humanitats que no han entrat en el món de la matemàtica, diuen coses com Bar-Hia va ser el primer que va resoldre equacions de segon grau a Europa. És veritat aquesta frase o no és veritat? Resposta, depèn de lo que entenguem per resoldre una equació de segon grau. Si per resoldre una equació de segon grau entenem resoldre una equació del tipus x quadrat més 3x més tal igual a tal, no, això no és veritat, però és que això ningú ho va fer fins a finals del segle XVI, resoldre-ho de manera simbòlica. Per tant, la resolució d'equacions des dels àrabs fins al segle XVI es fan d'aquesta manera, tal com fa Hia. I en aquest sentit sí que és precursor. Almenys no hem trobat un document més antic. En resol diversos d'aquests problemes. Jo us en llegeixo un, que és aquest. Diu, de secundària, eh? Diu, en un quadrat de l'àrea del qual es resta la suma dels seus quatre costats i resten 21 colzes. Quina és la seva àrea i la longitud del costat? Bueno, això és un problema que condueix a una equació de segon grau. Però fixeu-vos en l'enunciat. Jo us diré un altre tipus d'enunciat d'una altra cosa. Jo us puc dir, calculem l'àrea d'un triangle. I us dono la base i us dono l'altura. Llavors, bueno, ara un triangle és base per altura dividit per 2. Substituïu la base, substituïu l'altura i ho trobeu. Això és un càlcul directe. Però en matemàtiques hi ha una cosa que es diu càlculs inversos, que és que et donen el resultat d'alguna cosa i algunes dades, com si fos un cas policíac. I et diuen, a veure, qui era l'assassí? Tens el mort, tens unes empremtes, i demanen qui és l'assassí. El policia ha d'anar enrere. No com el càlcul de l'àrea del triangle que anem cap endavant. Ha de retrocedir. Fixeu-vos en l'enunciat. Diu, en un quadrat de l'àrea del qual es resta... Ah, carai, aquí està, això és la incògnita. En un quadrat és una indeterminada. No sabem qui és aquest quadrat. I llavors, quan ell fa el problema, que el resol geomètricament, diu, no, tampoc el faré en detall, però us diré la idea quina és. Diu, dibuixem el quadrat, com si tinguéssim la solució. De seguida veu, fa-me fer un tall, fixeu-vos amb l'equació aquesta d'aquí baix, que us he posat, que diu x quadrat menys 4x igual a 21, això és com ara escriuríem l'equació. Vale? Aleshores ell diu, per la pròpia enunciat de dalt, que el costat d'aquest quadrat segur que és més gran que el número 4. I com que és més gran que el número 4, ell diu, agafem el quadrat que hem de trobar com si el coneguéssim i agafem-ne un segment més petit, mireu la figura que teniu a la dreta de dalt, que valgui 4. I a partir d'aquí comença a fer coses. A partir d'aquí aplica el que abans us he explicat d'Euclides i troba la solució. Repeteixo, seria interessant fer-la en detall, però per mi, com que no hi ha temps, és molt més interessant això que us estic dient. Fixeu-vos que diu, suposem que tenim el quadrat, mireu, això és el que ara diem. Aquesta àrea que no coneixem, diem-li x quadrat, diguem-li x. El costat que desconeixem del quadrat, diguem-li x. Com que es tracta d'una àrea o d'un quadrat, posem x al quadrat. És quan ell diu, suposem que conec el quadrat, i què és aquest al costat? Veieu? Això és llenguatge geomètric anterior al llenguatge simbòlic. Per tant, el desenvolupament ha de ser geomètric. El llibre 2 dels elements d'Euclides, tot en llenguatge geomètric. Per tant, si em pregunteu a mi, com a matemàtic, resolia equacions de segon grau, i amb això acabaré aquesta part, resposta, simbòlicament no, però geomètricament sí. Contestat. Continuem. Ah, això és una curiositat, perquè aquest és el llibre del Goodman, i és el problema d'abans que us he posat, i és clar, això està escrit en hebreu, i la veritat, bé, la part de baix es veu que són una nota del Goodman, on hi ha les fórmules, però la part de dalt seria tot això que jo us he explicat, eh? Realment té un aspecte molt diferent. A part que he preguntat a un hebreista, qui ho coneix, es veu que els hebreus també escrivien al revés que nosaltres, diguéssim, això que és la dreta, de dret d'esquerra, no? Escrivien així. Que d'entrada m'ha semblat que anava al revés aquesta cosa. Aquí teniu, que passem a l'altre tema, lo de l'àrea. Lo de l'àrea és molt bonic. Lo de l'àrea és molt bonic, eh? Anem directament al dibuix. Fixeu-vos, tenim el cercle. El cercle, imagineu-vos que teniu, això ho podeu explicar si teniu nens. El cercle, que feu un cercle, i llavors com amb allò que es posa sobre els tortells, no? Que es posen aquelles coses, aneu fent cercles cada vegada més petits fins a arribar al punt del mig, no? Al punt del cercle, al centre del cercle. Llavors què feu? Que feu el cercle gran, la circumferència, perdó, i l'exteneu. És l'àrea de la base d'aquest triangle. L'altra circumferència anterior l'exteneu. Aneu estenent totes les circumferències fins a arribar, i així es forma un triangle. Quina és l'àrea del triangle? Base per altura dividit per 2. Quina és la base? La base és precisament la longitud de la circumferència. Quina és l'alçada? L'alçada és el radi de la circumferència. Per tant, l'àrea del cercle és la longitud de la circumferència multiplicada per el radi i dividit per 2. Eh? I si això ho poseu el 2πr, epr dividit per 2, us dona el πr quadrat que nosaltres coneixem. Això no s'ha trobat en cap altre llibre, aquesta manera tan senzilla i aquesta manera de fer això. És bonic, això. Això és el que us he dit abans, de l'arc i la corda. Aquí teniu, us he dibuixat, una circumferència, el seu arc, i sempre fa il·lusió de que tindrà temps, però ja veig que no tinc temps. Jo havia fet aquest desenvolupament matemàtic, això ho deixarem per una altra vegada. Aquí està desenvolupat com calcular l'àrea d'aquest segment circular. Aquest segment que jo he posat les lletres ABM. Com calcular l'àrea d'ABM? Doncs ell diu, Abraham Barhia diu, home, doncs has de calcular l'àrea del sector i restar-li l'àrea del triangle. Però és clar, per calcular l'àrea del sector, vull dir el sector AMBO, és clar, AB és un arc, has de conèixer la longitud d'aquest arc. I com ho fas per calcular la longitud d'aquest arc? Nosaltres, almenys jo quan estudiava a batxillerat, això es feia sabent el nombre de graus que tenia aquest sector, l'angle en el centre, però Barhia això no vol utilitzar-ho. És quan els hi proporciona aquesta taula de que cada corda li fa seguir el seu arc. Tampoc puc explicar l'altra curiositat, i és que ell, perquè sigui útil per als càlculs dels agrimensors, crea les taules dividint el diàmetre de la circumferència en 22 parts. I per tant agafa com unitat, no, unitat agafa la 1/22ava part del diàmetre. Llavors d'aquesta manera la circumferència li queda dividida en 88 parts. Bé, total, vull dir que és una taula molt sui generis i molt curiosa de tenir-la en compte en tot això. Tampoc es veu reproduïda en altres tractats de l'edat mitjana aquesta taula. Com veieu, és original aquest home. Aquest és el tractat de divisió de figures, us he posat només un exemple, de que diu que hi ha un triangle, el de dalt de tot, i s'ha de dividir en tres parts iguals, entre tres hereus, però cada hereu vol tenir un costat del triangle. Per tant, hem de trobar el punt de subdivisió. Doncs mireu, el punt de subdivisió és precisament, en el llenguatge senzill, seria el centre de gravetat del triangle. Escolteu, aquest resultat no es troba en absolut, i aquest sí que us ho puc assegurar jo, perquè jo he treballat en coses de centres de gravetat. I Euclides no té res de centres de gravetat. A veure, els àrabs sí que van treballar en centres de gravetat. Aquest és un tema que ara en 5 minuts o 10 que en quedeu en cada i prou, suposo, ho comentarem. D'on va treure aquesta informació tot això? El de baix és un problema semblant, l'únic que ara diuen parts proporcionals, que un li toqui la tercera part, l'altra una meitat i l'altra una sexta part. Altra vegada torna a ser el centre de gravetat amb pesos 2, 3, 6. Bé, estic ja acabant amb això. Llavors, jo us he dit, tot això no es troba després. És conegut Barhia, és conegut després per altres historiadors, sens dubte. Mireu, a la segona conferència que es va fer aquí, en aquest segle de conferències, es va parlar d'un català que era Francesc Santcliment. Francesc Santcliment va escriure un llibre, L'art d'aritmètica, que a la vegada es fonamentava amb el llibre que havia escrit Leonardo da Pisa, que és Fibonacci. Fibonacci és un matemàtic important europeu del segle XIII. Leonardo da Pisa té dos llibres. Té un llibre que es diu, té diversos llibres, però entre ells en té dos de molt importants. Un és el Liber Abaci i l'altre és la Geometria Pràctica. Doncs mireu, la Geometria Pràctica, que es va escriure com 50 anys després del llibre de Barhia, o 60, és un calc del llibre de Barhia. Un calc, perdoneu. Una part del llibre, una part, és a dir, Fibonacci escriu i diu moltes coses en aquell llibre, però en aquella part que parla de lo mateix que parla Barhia, adopta tot lo de Barhia. I es pot relacionar, hi ha estudis d'això, ja estan fets. Per tant, va ser conegut i després, com que el llibre de la geometria pràctica de Fibonacci va passar al Renaixement, doncs ja veieu una línia de transmissió de Barhia a Europa. Tenim després, què més va escriure Barhia? De manera íntegra de matemàtiques és aquest, el llibre que coneixem. Aquest el tenim íntegre. Després sembla ser que va escriure un enciclopèdia, tenia la intenció, o va fer ja en part, una enciclopèdia a la qual volia tractar molts temes de geometria, d'aritmètica, d'òptica, de part d'astronomia, d'òptica geomètrica. Bé, aquest llibre està perdut i només s'han trobat retalls. Per tant, és un llibre d'aquests que els historiadors, suposo, sobretot d'aquesta època, els interessarà molt a veure si troben el que falta del llibre. És un llibre que és aquest primer que us he posat, aquest que es diu Llibre dels fonaments de la intel·ligència i Torre de la creença. A continuació, l'altre llibre que tenim és aquest que diu sobre el calendari jueu. El calendari vol dir càlculs astronòmics. L'altre, a continuació, se'n diu La forma de la Terra. Un altre llibre també de molts de càlculs, i aquí Fia utilitza la trigonometria, no la seva taula de cordes, sinó els sinus, els cosinus i el que calgui. A continuació, càlcul del moviment dels cossos celestes. Un altre llibre que està complert. I aquest de sota, que diu Llibre revelador, aquest és un llibret com aquest, també traduït per Millàs Vallicrosa, però aquest és un llibre ja religiós, de filosofia religiosa, hebrea. Jo no l'he mirat, però ara m'he enterat que el tenim, per tant me'l miraré, però no hi ha res de matemàtiques en aquest llibre. Us he posat aquí per continuar aprenent Home, per continuar aprenent, jo us recomano, sobretot, aquest ja n'hem parlat, el primer que us poso és el llibre de Millàs Vall i Crosa, jo no sé si aquest llibre es troba fàcilment, però aquí és tot el que us he dit. Ara, si voleu saber més coses, jo m'ho he estat mirant, hi ha una enciclopèdia que es va editar aquí a Catalunya, i al País Valencià, col·laboració de l'Institut d'Estudis Catalans i la Universitat de València, que es diu La ciència en la història dels països catalans. Són tres volums, cobreixen fins als nostres dies, des de l'antiguitat. En el primer volum, a la part segona, Julià Samsó, que és catedràtic aquí a la Central, ja us ho he dit, té dos capítols fabulosos, plens de detalls, d'una erudició tremenda, que parla d'aquests temes. Només llegint els títols n'hi ha prou, però jo us asseguro que el contingut respon als títols. Diu, el procés de transmissió científica al nord-est de la península ibèrica al segle XII. Està molt bé. Traduccions i obres científiques originals elaborades en medis jueus. El desenvolupament de l'hebreu com a llengua científica. La seva projecció al Llenguadoc i a la Provença. Jo us haig de dir una cosa, perdoneu, però és així. Potser la part, i és natural per la formació, suposo, de Samsó, la part que toca menys, que també la toca, és precisament la part matemàtica. Per tant, jo penso que entre aquesta conferència i el llibre aquest, jo crec que la cosa pot quedar redonida, si el consulteu. I només per acabar, ve l'últim, us haig de dir només perquè veieu el talent de Bar-Hia que llegim, és molt curt, la introducció al capítol 1 del Tishboret. Mireu què diu, estem a l'any 1100, Catalunya, terra de pas, terra que tot just comença, cultura molt pobra, mireu què diu. Hom ha de saber que totes les ciències del món, així com les arts i oficis, tenen llurs morts particulars i llurs expressions típiques. També hi ha paraules emprades alhora pel vulgus i pels homes de ciència, si bé en un sentit diferent. I per això, tot autor, en un principi, ha d'explicar les paraules que empra a fi que l'estudiós les entengui amb el mateix sentit que el primer. Igualment, si empra una paraula que pot ser susceptible de diferents sentits, cal que defineixi el sentit adoptat per tal que coincideixin autor i lector. Per això, començaré definint els mots que empro el meu propòsit. Perdó, que empro el meu propòsit, els quals la generalitat de la gent no empra, o bé no el dona el sentit que jo els dono aquí. Així hom allunyarà tot dubte del lector i aquest més prestament i segur comprendrà l'assumpte. Jo he trobat magnífica aquesta cita a la precisió de llenguatge, que és algo que jo trobo que és fonamental i que, vaja, avui en dia falta a tothom, polític sobretot. Això és tot el que volia dir.
Hi ha un secret a explicar d'aquesta conferència i és que el doctor Requesens fa una setmana no sabia que havia de parlar de Bar-Hia. Ell em va dir que ho digués d'entrada, però jo li he fet la mala passada de no dir-ho. Diu, bé, hi havia, per això havíem quedat que era una ponència pendent de confirmació, hi havia, i ell em va demanar que ho expliqués, jo ho explico, hi havia un projecte i en aquell moment, fa una setmana, vam veure definitivament que era inviable. Primera cosa, ell va tenir a sobre l'honestedat de dir, bé, jo sóc matemàtic. Diu, necessito algú que d'alguna forma, des del punt de vista hebraïsta, ho situï. Hem tingut aquí també la sort que la doctora Esperança Valls també fa una setmana no sabia que hauria de venir a presentar la trajectòria del Call i Bar-Hia. I el resultat, quan a més els vam dir, recordo la conversa, bueno, i què explico? Dius, Bar-Hia ha explicat als nens, perquè és que aquí hi ha molts matemàtics que d'alguna forma els sorprendrà per la bellesa de la simplicitat i els que no som matemàtics doncs tindrà la suficient complicació, però no tanta com perquè no ho puguem entendre. Bé, jo volia dir que el que a mi m'ha sorprès més d'aquesta col·laboració és precisament que avui hem parlat de Bargia en el sentit de la matemàtica, que és allò que sempre havíem trobat a faltar a les classes de matemàtiques, que és l'escalf humà, la capacitat d'innovació i, a més, un professor que en un bon esperit interdisciplinari ens remet en aquelles coses que no pot contestar amb la màxima espontaneïtat a qui les pugui contestar. I per part dels que venim d'humanitats, a l'inrevés. Vull dir que d'alguna manera jo crec que el que ens ha fet Esperança Valls és presentar-nos una cosa que el museu, podeu pujar-hi de peus, volem fer, que és explicar precisament això, fets meravellosos que l'any 1100 o d'altres anys van passar, no per casualitat, en una cruïlla d'intel·lectuals, en una cruïlla que sabien llegir i escriure i que van donar resultats com aquests, no? De maneres de fer tan pràctiques que després doncs d'alguna forma van quedar com a excepcionals o van ser acopiades sistemàticament. Bé, jo diria que en els processos d'innovació i difusió va ser un encert parlar de Bargia. Jo només volia dir això perquè calia agrair molt a ambdós ponents l'encàrrec vingut del cel dins d'un cicle en què tota la comunitat de matemàtiques ha tingut una gran generositat que ara també veiem que la comunitat d'hebraïstes doncs ha fet seva. Jo volia dir això, però evidentment aquí hi havia un debat pendent si vostès volen preguntar el que s'escaigui. Endavant. Un moment.
La transformació del cercle amb un triangle, infinitèsim, el que sigui, no és com un principi de la integració que hagués vist aquest home. És una... les coses petites la va fent zit, 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 i crea, i l'integració és el mateix, no? Des d'un sentit. I això en parlem ja del segle XIX o no sé quan, la integració. Ens sembla un petit esbús, no?
Sí, sí. A veure, jo haig de contestar que per això he fet èmfasi en que és molt important el llenguatge amb la matemàtica, és a dir, la manera en què s'escriu. Llavors, una cosa que he vist fent història de la matemàtica és que moltíssimes, almenys parlem de la matemàtica, diguem així, del segle XIX cap enrere, perquè després les coses canvien. Però del segle XIX cap enrere, moltes de les idees ja hi són amb els grecs, els babilònics, ja hi són. El que passa és que estan explicades amb un altre llenguatge. I el llenguatge, els llenguatges no són equivalents. A veure, català, castellà, francès, hebreu, grec, cada llenguatge, els sers humans sí que són més o menys tots iguals, però vivim en llocs diferents i per tant acabem sent diferents i pensant de manera diferent, no essencialment, però sí molts detalls i moltes coses. Com expressem això? Ho expressem per llenguatge. Per tant, el llenguatge es va especialitzant i al cap d'un temps les coses que podem dir en català no són les mateixes que podem dir en castellà, ni les mateixes que podem dir en francès. I d'aquí que traduir sempre és trair. Això mateix passa en matemàtiques. En matemàtiques, el que es pot dir amb àlgebra, utilitzant llenguatge simbòlic, no és el mateix que es pot dir utilitzant llenguatge retòric. Però les idees, és a dir, del mateix modo que els humans, que un francès, que un rus, odia o estima, però ho expressarà amb el seu llenguatge, i amb més força o menys, segons la seva experiència lingüística, de la mateixa manera, el matemàtic, la idea hi és, però la podrà expressar amb més o menys força segons el llenguatge que tingui per expressar les seves idees. Llavors, contesto ara la pregunta, dit això, si vostè em diu si hi ha un principi integrador, sota el meu punt de vista, sí, sens dubte. Ara, és clar, està molt lluny del que hem aconseguit en càlcul integral al segle XX. Però això és una qüestió essencialment de llenguatge, en aquest cas, sens dubte. Haig de dir que Arquimedes, ja els grecs ja havia fet coses d'aquestes, i que també alguns àrabs ho havien fet. És a dir, aquesta idea, vull dir, circula a través de la història. Aquestes les idees van circulant, sens dubte. No hi ha bolets espontanis, es van formant els bolets, en un moment determinat surten, però es van formant.
Més preguntes? Allà n'hi ha una altra?
gràcies per l'explicació. Era sobre els nombres que fa servir. Fa servir nombres utilitzant els nombres aràbics i el zero? Fa servir nombres romans? O de quina manera feia servir els nombres?
Bona pregunta. A veure, amb cert... estic convençut que fa servir les xifres aràbigues amb el zero. El que passa que, és clar, jo no he llegit el text hebreu en directe, però se'm fa impossible pensar que, aprofito la pregunta per dir, que abans dic que ho diria després, que aquest home, Bar Hia, sens dubte, es va formar o bé a Còrdoba, o bé a Saragossa, o bé a llocs d'aquests que tenien grans biblioteques de llibres àrabs. No podia ser per generació espontània, això segur. Aquest home tenia una gran cultura i havia llegit Euclides i havia llegit Ptolomeu, tot això ho havia fet en aquestes biblioteques. Per tant, és clar, els àrabs utilitzaven el sistema aràbic de numeració, sens dubte. Se'n faria baixa, jo quasi posaria la mà al foc que havien de ser xifres aràbigues, sens dubte.
Sí, sí, i l'Esperant, si vol afegir alguna cosa en la qüestió de les xifres.
Òbviament els seus comptes, perquè necessitava el zero, la representació en el text hebreu del zero no existeix, òbviament és la representació per a través dels caràcters en àrab, però veig que fa l'explicació, no posa cap nombre, tot ho posa en nombres en hebreus, el que passa que ell no sé si fa els comptes amb
esclar, exacte,
ell posa els comptes, els nombres en hebreus són equivalents a les lletres.
Això,
d'acord? Sí. Fa A seria equivalent a 1, això és l'alfabet, B seria equivalent a 2,
per tant,
però falta el 0.
Sí. No, molt bé, perfecte. Bueno, a veure, un moment. Sí, això ho havia llegit, ara ho he recordat de seguida al dir-me això, Millàs Vallecros ho diu, que utilitza lletres hebrees pels números, però no, això no seria el més important, si les xifres són els dibuixos aràbics o és un ninot. L'important és si utilitza el sistema decimal, és a dir, si utilitza el nostre conveni de sistema posicional. Això jo diria, estaria convençut que sí. Quedaria molt parat que no l'utilitzés.
No, jo crec que per fer els seus comptes, òbviament, després de tot el que has explicat, necessitava aquest sistema decimal. Una cosa és que ho traslladés, aquest relat que posa per escrit, aquesta retòrica, ho fa doncs a la manera d'aquell moment. Però,
modes,
òbviament, suposo que pensa amb el sistema decimal.
De totes maneres, ja dic, afegeixo, hauria de veure els documents amb més detall i estudiar-ho, aquest tema. Pensa que estem, ja dic, en una situació molt, molt delicada, estem en els inicis de la cultura europea, diguem-ho així, no? Amb una persona amb una gran formació àrab, per tant, suposo que sí.
Allà hi ha una altra pregunta, davant.
Estàvem, hola Eduard,
hola.
Estàvem comentant aquí darrere amb la Yolanda Guevara abans que quan has comentat una de les proposicions, em sembla que era, no, que has fet els rectangles amb els dibuixos, el de tallar i enganxar, que això recordava molt els nou capítols i la trigonometria que apareix en els nous capítols, però clar, això és de la Xina. Llavors, si ell va tenir contacte amb els àrabs o no, a Còrdoba o a altres llocs, i va tenir accés a fons, vés a saber, no? Els nou capítols eren l'Euclides de l'Orient. No?
Però els àrabs tenien coneixements d'això de la Xina?
Podien tenir aquesta època, perquè això és el 1100, no? 1070, no? Quan neix ell, per tant, cap al 1100, no ho sé, però bueno, seria una cosa maca d'investigar, potser, no sé.
És una aportació en aquest sentit, que sí que els àrabs varen tenir els coneixements a través de les seves conquestes, sobretot del món persa, indi, i suposem que tot aquest coneixement de les matemàtiques relacionades amb els xinesos no ho desconeixia, però òbviament aquí s'enllaça justament aquesta part històrica que sabem. Els àrabs, sí,
els dos que han preguntat.
Exactament, no? És aquesta part històrica.
Treballen aquest tema.
Sí,
sí.
Realment, no?
Sí, sí.
Més preguntes? Sí, aquí n'hi ha una.
que si una altra neula pensant, faríem aquesta i una altra i aniríem.
Ens hem centrat en el vell continent, Europa, Àsia, fins a Xina, no? Clar, quan tot això passava, dels continents americans, del continent americà, els maies, les teques, els inques, Oaxaca, totes aquestes històries que ens han explicat i que més o menys podem conèixer, que també són segurament anteriors al que vosaltres heu explicat, es pot arribar a interrelacionar el que ells van fer amb això que heu explicat? O no sabem res d'aquella gent, per tant és una història que no la lligarem mai perquè aquelles cultures no han deixat res escrit contra aquests que precisament des de Xina o des de el continent vell continent.
Contesto amb, ja està la pregunta. O contesto semblantment com he contestat a la pregunta de les xifres. A veure, de les cultures aquestes maies i asteques se'n sap poquíssim. Potser és la que menys, se'n sap poquíssim. Sobretot perquè no ha quedat quasi res. Però esclar, tota la gent de Centroamèrica i Sud-amèrica, com que ara tot això de la història de la ciència des de ja fa forces anys està revivint i la gent jove els interessa molt, jo he tingut estudiants mexicans a les meves classes i se n'anava de Mèxic i deien jo penso que estudiar aquestes coses que són molt interessants i suposo que, bueno, que trobaran coses. Però això estem en els inicis de tot això. Per lo poc que se sap, és una cultura interessant, molt, a nivell d'astronomia i la manera de fer doncs, també original. Sembla que tenia un sistema de comptar en base 20, si no recordo malament, coses d'aquestes. Ja dic que se'n sap molt poc, però el que em sembla que és ben clar és que no podien estar relacionats de cap manera. Tot i que puguin haver-hi teories de que hi havia hagut pobladors a Amèrica per la part de dalt, no? És a dir, per l'estret de Bering i tal, que havien anat per Terra Nova, bueno, tot això doncs, són aventures de conquestes, però que no tenen res a veure, diguem-ho així, amb coses matemàtiques ni de ciència. Jo penso que no. Ara, esclar, jo no sóc especialista en aquest tema, però la meva presumpció és que no, però definitivament que no podien. Perquè vostè creu que sí o...? Ah, no.
Sí.
L'astronomia. Hi ha tota una sèrie de coses.
Sí.
Hi ha una cultura en allà que en el fons va ser després també en aquí. I és com si anessin en paral·lel, no? Encara que aquells, com deia vostè, no van deixar rastre, pràcticament. Ara sí, arquitectura, però no tenim elements escrits, no tenim documents.
Jo diria que és una pregunta molt, molt suggerent, però que d'alguna manera ens porta un replà que ja seria d'un altre nivell, no? Les trajectòries culturals de mons que no van estar en contacte fins molt després i que algun dia, doncs sí, això és un altre tema prou important, però potser si hi ha alguna pregunta també una mica més sobre Bargia o sobre aquest moment de creació matemàtica, innovació, miri, allà hi ha una pregunta, sí, aquest senyor, allà.
Val.
Doncs aquestes dues persones i si hi ha algú més i si no ho deixaríem aquí. Endavant.
Una cosa molt puntual. A mi, per el que he llegit i m'han dit i tot plegat, doncs crec que l'introductor del zero a Europa va ser Fibonacci. És això cert o això està en qüestió?
A veure, el tema de quan algo s'introdueix en història és un tema molt delicat. Allò típic, qui va ser el primer? No? Una de les preguntes que és difícil sempre. Sí, té raó. És a dir, Fibonacci té un llibre que es diu Liber Abaci i en allà introdueix el zero. Però, a veure, per exemple, hi ha tractats d'astronomia del segle III a Grècia que ja hi ha un zero, el que passa que és un zero posicional, no un zero com a nombre, doncs potser tal vegada el zero no l'utilitzés Barjia. Però atenció, que no utilitzi el zero no vol dir que no pugui utilitzar un sistema posicional. Dic això perquè els babilònics no tenien zero i utilitzaven un sistema posicional. O sigui, hi ha altres artimanyes. Per posicional vull dir que el 3, aquí és un 3, aquí és un 30, aquí és un 300, depèn del lloc que ocupa, té un valor o té un altre. Aquesta és la idea de la posició. Aleshores es poden fer tècniques per les quals els nombres tinguin un valor absolut i un valor relatiu depèn del lloc que ocupin. Bé, a veure, la pregunta que m'ha fet aquell senyor, interessantíssima, vull dir, la tindré present i a veure si amb algun hebraïsta així acabem de veure com feia els números. És una època difícil aquesta qüestió del zero, és difícil això del zero, però certament el llibre Bakhi i el zero. Si va ser el primer, deixem-ho així, punts suspensius.
Aquí hi ha una altra pregunta.
El títol del llibre, heu dit que en diríeu Tishboret, però hi havia un títol llarguíssim en hebreu transcrit que voldria saber què significa totes aquelles paraules.
Això aquí.
Doncs aquí l'Esperança sembla que ens ho podrà dir.
Un moment. El llibre dels contes del mesurament i dels càlculs o dels comptes.
Tishboret, els comptes?
Sí, exacte, és una derivació de càlculs, comptes. Es poden haver-hi diverses traduccions.
Això com ho diries, això?
Un mesurament.
No, però Meshishah, això com es diu?
Meshishah.
Meshishah.
Exacte. Meshishah.
I això és la mesura, això?
Exacte, la mesura.
La mesura. El llibre què és? El Sefer o l'Ibur?
El Sefer és el llibre.
Sefer és el llibre. I l'Ibur?
És com el del tractat, vale? Dels tractats.
Llibre dels tractats.
Exacte. Com?
Tishboret, què significa?
Seria com contes, càlculs. Val.
Doncs, si no hi ha cap més, allà hi ha l'última pregunta, si us plau, i llavors donarem ocasió als ponents per acomiadar-se amb el que vulguin dir-nos. I
és molt breu, només preguntar si va deixar escola, o si va crear una escola, o si hi havia una escola, diguéssim, que emparés tots aquests coneixements. Aquí a Barcelona em refereixo.
Bé, a matemàtiques o per exemple, sí, en astronomia? En astronomia no ho conec, crec que sí, en aquest sentit jo ja he citat que els que esteu interessats en això, us ho recomano. Mireu els dos articles de Juli Samsó, a l'enciclopèdia, que trobareu totes aquestes coses, les derivacions, fa tot un estudi molt detallat. Pel que fa a les matemàtiques, no, me falta una data per comprovar, però és que no tenia el llibre, i és, si si Fibonacci el cita a la pràctica geomètrica. He vist per Amazon que aquell llibre ja me l'he comprat, perquè vull saber això, vull saber si el cita o no el cita. Si és que va crear escola en matemàtiques, d'on va crear directament? La va crear indirectament a través d'aquesta via de Fibonacci, perquè després el tema de partició de terrenys és un tema estrella, com he dit abans. I molts geòmetres el tracten i arranca sobretot d'aquest llibre de Fibonacci i per tant, i dels llibres perduts d'Euclides que es tenen fragments, i si Fibonacci es recolza aquesta part de la partició amb aquest llibre, doncs esclar, tenim això. Ara, si no el cita, ho haurem de reivindicar. Dels modes, haig de dir que he mirat llibres de text d'història de la matemàtica, francesos, anglesos i alemanys, i a tots cita Barjia. És a dir, que els llibres d'història tenen present a Barjia, no és un desconegut, en absolut.
No sé si precisament hem acabat plantejant un tema d'innovació i difusió, que és una de les línies mestres de com mirem de construir la història de Barcelona, que en aquest cicle hem tingut el goig de comptar amb un públic molt específicament matemàtic. Potser l'Esperança, doncs, que vulgui comentar alguna cosa al respecte d'aquesta posició de Barjia, i ho tancaríem aquí.
El que comentava abans, no?, de la superioritat cultural, realment, no?, perquè si nosaltres fins i tot ens sorprèn, ens costa d'entendre, a tu que ets matemàtic, tens que traslladar realment, doncs, fórmules en el teu llenguatge, tota la seva retòrica, doncs pensem com, quina era la manera d'ells d'aprendre, no? Pensem que el judaïsme sobretot inculca molt la retenció, la memòria, era per tots obligatori retenir doncs, capítols de la Bíblia, és a dir, hem d'entendre doncs, aquest concepte del jueu com a part fonamental de la seva vida, que és l'estudi, per entendre doncs, que poguessin arribar a disquisicions matemàtiques. I, òbviament, ja era una cosa molt més elevada. No? Però,
si em permets, un apunt això que dius, el que em fa pensar més, i tots ens ha hagut passar això com érem petits a l'escola, és que ens deien del teorema de Pitàgores, del quadrat, bueno, deien el quadrat de la hipotenusa és igual a la suma dels quadrats dels catetos, el quadrat d'un binomi és el quadrat del primer més el segon més el doble, el primer pel segon, i jo de petit no sé, que no ho entenia, però ho aprenia i ho sabia. Jo és l'únic que em fa entendre que, és clar, si de petits s'acostumaven a aquesta manera de, doncs llavors no devia ser tan difícil per ells. Passa que ara ha canviat tot això, i és clar. Jo crec que està retallint, no?
Realment això.
Doncs moltes gràcies per aquesta conferència jazz que s'anuncia poc abans que els intèrpretes hagin de fer com el jazz, improvisant en públic amb aquesta intensitat. Moltíssimes gràcies.